Bon dia, com esteu? Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 18 de novembre de 2024. A la Bisbal hem vist sortir el sol fa justament 19 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 10 graus. Avui l'ambient serà més fresc, ja no arribarem a valors iguals o superiors als 20 graus com els que sí que vàrem tenir aquest diumenge, però sí que les temperatures estaran més o menys igualades. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que han detingut dos homes i han desmantellat un punt de venda de drogues en dos pisos ocupats de la Bisbal d'Empordà. De seguida ampliarem aquesta informació, però a més hem de destacar que Palafrugell ja ha començat el procés participatiu per redactar l'agenda estratègica 2040. I anem fins a Palamós perquè hi ha hagut un petit canvi en el projecte del carril bici per evitar la tala d'una filera d'arbres. També ampliarem aquesta informació. I en la plana de successos hem de destacar la mort de Quimeta Serra, ceramista i pintora de Sant Feliu de Guíxols, als 96 anys. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però a més avui recuperarem una entrevista amb el grup de música L'Arenà, format per Anna Sala i Lara Magrinyà, perquè han presentat el seu primer i nou disc. Però a més, com cada dilluns, parlarem d'oci i tecnologia amb en Martí Seguer. De seguida ho repassarem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot, saludem a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
També tenim a la Laura Quiñonero. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
I saludem també en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia, Maria.
I dit això, comencem amb el repàs de les principals notícies al Baix Empordà. I és que, tal com avançàvem, han detingut dos homes i han desmantellat un punt de venda de drogues en dos pisos ocupats de la Bisbal. Carla.
Els investigadors van determinar que els sospitosos dos germans utilitzaven aquests habitatges per emmagatzemar i distribuir substàncies estupefaents. La venda es feia al detall, tant als portals dels edificis com a la via pública. Segons les indagacions policials, també van arribar a vendre droga a menors d'edat, un fet que agreuja la seva situació judicial.
I Palafrugell comença el procés participatiu per redactar l'agenda estratègica 2040. Ferran.
A partir de demà, la ciutadania podrà dir la seva sobre aspectes com la mobilitat, el turisme, l'urbanisme, l'habitatge, la cultura i altres del dia a dia del municipi. Ho haurà de fer a través del portal decidim.palafrugell.cat. Estarà obert a persones, entitats i representants de tots els nuclis urbans per conèixer les primeres aportacions i visions personals del futur.
I canvien el projecte del carril bici de Palamós per evitar la tala d'una filera d'arbres. Laura.
El carril bici, previst dins les obres del Passeig del Mar, s'hauria de desplaçar uns 30 centímetres. Així ho han acordat l'Ajuntament de Palamós amb SOS Costa Brava, després de les protestes veïnals de la setmana passada davant el projecte inicial, que preveia la tala de més de 130 arbres. Des de Ràdio Capital ens hem posat en contacte amb Guillem Lorente, membre de la plataforma ecologista Salvem la Pineda d'en Gori.
I en la plana de successos hem de destacar la mort de Quimeta Serra, ceramista i pintora de Sant Feliu de Guíxols als 96 anys. Serra va néixer al municipi Baix Empordanès el 29 de juliol de 1928 i no va ser fins al 1973 que va iniciar la seva formació a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal. A partir d'aquí va començar a desenvolupar i ampliar les seves tècniques artístiques fins a establir un taller propi al seu domicili que compartia amb Pere Albertí, l'últim alcalde predemocràtic de Sant Feliu entre el 1973 i el 1979. I aquests 26, 27, 28 i 29 de novembre, Palamós es prepara per celebrar el tercer curs de meteorologia marina al Museu de la Pesca, una jornada que vol reflexionar sobre la climatologia i també la meteorologia marina. Carla.
Entre els ponents figuren Marta Masdeu, oceanògrafa especialitzada en meteorologia, Joan Puig de Fàbrega, científic que dissenya instruments per mesurar dades submarines, Marc Pla, tècnica de l'Agència Catalana de Meteorologia, i Josep Pasqual de l'Estartit, conegut per la seva tasca d'observació meteorològica.
I encetem la plana cultural perquè Figaflowers és el primer artista confirmat al Festival Ítaca de Sant Joan. Laura.
El duet, format per Xavier Cartanyà i Pep Velasco, puja per primer cop a l'escenari del festival, a la platja de l'Estartit. Figaflowers és conegut pel seu estil únic, una barreja de reggaeton, trap i pop que ens ha regalat temes com ara La Marina està morena o Diable. L'edició d'enguany s'allarga 3 nits més, amb concerts durant el 20, 21 i 23 de juny. Ja s'han exhaurit les 500 entrades anticipades.
I Palafrugell restaurarà en Pitu i la Lluna, els seus gegants, Ferran.
La regidora de Cultura, Festes i Grans Esdeveniments, Andrea Albizua, explica a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell que cal arreglar-los perquè estiguin a punt quan comenci l'activitat de la colla gegantera l'any vinent. Actuaran tant a Palafrugell com a fora.
Iba, encetem la plana esportiva perquè Badosa cau davant de Suitec i Espanya s'acomiada així de la Billie Jean King Cup. La dotzena de la Women's Tennis Association ha quedat superada per Suitec, campiona del Roland Garros en 4 ocasions i també guanyadora de 5 títols del Grand Slam, incloent-hi l'Open dels Estats Units del 2022. Per tant, així s'acaba la representació espanyola en aquesta Copa, que és equivalent doncs, a la que estan jugant els tennistes masculins. I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses perquè hem de destacar enmig de la tragèdia de la Dana que el president de la Generalitat Valenciana ha designat com a nova portaveu de l'executiu la seva vicepresidenta i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero. L'advocada i exsenadora valenciana assumeix així la funció que fins ara exercia Ruth Merino, segons ha informat la mateixa Generalitat en un comunicat. Veurem també com acaba evolucionant en els propers dies aquests canvis en la Generalitat Valenciana i també quines mesures s'afronten per fer per acompanyar la població en la recuperació després de la Dana, que ja fa més de mig mes que va afectar la zona. I els partits independentistes carreguen contra Salvador Illa, el president de la Generalitat de Catalunya, per haver visitat la festa del primer oli de Jaén a Sabadell, mentre a Catalunya es feien aquest cap de setmana dues fires d'oli destacades, una a Reus i l'altra a Maials. Junts, Esquerra i la CUP han criticat que el president ha estat fent promoció d'aquest oli d'Andalusia i ha ignorat els productors catalans. Veurem també quina és la reacció que es va desgranant a les properes hores. Però hem de viatjar fins als Estats Units perquè el president, encara present a la Casa Blanca, Joe Biden, ha autoritzat aquest diumenge l'ús de míssils de llarg abast nord-americans en territori rus per part de l'exèrcit d'Ucraïna, segons diversos mitjans com The Washington Post o The New York Times, que citen fons del govern dels Estats Units. Això suposaria un canvi clau en la política de la Casa Blanca sobre la invasió russa d'Ucraïna. Fins ara, Washington havia facilitat suport econòmic i armament al president Zelensky, però havia prohibit l'ús d'armament de llarg abast per atacar el territori rus. Això en una maniobra més per blindar aquesta ajuda a Ucraïna després del canvi que es produirà a la Casa Blanca. I cap de setmana negra a les carreteres catalanes perquè ja són 8 les persones que han perdut la vida en 5 accidents de trànsit. La majoria de les víctimes eren de col·lectius vulnerables, 3 vianants i 3 motoristes. Diumenge van morir 3 persones, un motorista i 2 ocupants d'un cotxe. I amb aquestes últimes morts ja són 119 les persones que han perdut la vida a les carreteres interurbanes catalanes en el que portem de 2024. El pes amb les famílies afectades Però hem d'encetar la plana esportiva perquè Jorge Martín es proclama nou campió del món de MotoGP al Gran Premi Solidari de Barcelona dedicat a la tragèdia al País Valencià. Inicialment la cursa s'havia de fer a València, però es va cancel·lar pels efectes de la nana i es va fer a Montmeló. El pilot madrileny ha aconseguit el seu primer mundial de MotoGP després de sumar 508 punts. Tot i que Martín ha quedat en tercera posició aquest diumenge i Pecco Bagnaia, el seu competidor, ha guanyat la cursa, l'espanyol finalment s'ha acabat proclamant campió d'aquest mundial. I quan falten poc més de 5 minutets per arribar a un quart de nou aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, fem un repàs de la previsió meteorològica perquè tornen els núvols després d'un cap de setmana tranquil, però serà més pena que glòria perquè avui tindrem un ambient més fresc i ja no arribarem a valors iguals o superiors als 20 graus com els que sí que vam tenir aquest diumenge. Ens lliscarà un petit front fred pel Pirineu que farà que entri una lleugera tramuntana que a poc a poc notarem, però que sí que ajudarà que tinguem el cel més tapat, sobretot al sud de la comarca. Al nord hi haurà alguna ullada de sol que podrem gaudir al llarg del dia. No seria descartable algun ruixat feble o plogim més probable durant la nit que ve i la matinada. Fenòmens localitzats i que seran en general dèbils. A la mar tindrem tràngol de gregal, no massa destacable, i el vent en general serà fluix, dominant de gregals, sobretot al nord del Cap de Begur. Dimarts el sol tornarà a lluir el cel de la comarca, per tant aprofiteu aquestes ullades de sol per escalfar-vos una mica perquè venen dies freds que són els habituals per aquesta època de l'any en la qual ens trobem. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Shakira i Soltera.
Shut up. Salí pa' despejarme y ya cansada de estar apagada decidí prenderme. Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él. A las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder y como ellos también yo tengo derecho de poder. Pasa rica soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. El día está pa' bote de playa y para pasarme de la raya. En la arena sobre la toalla. Ese plancito nunca falla. Soy pa' su novia. Nadie va a decirme cómo me debo comportar. Pueden opinar, pero yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Con vista al mar, reservé el hotel. Ya me prendí con un solo cóctel. Me puse poca ropa pa' mostrar la piel. La abeja reina está botando miel. Aún huele a verano aquí. ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo. Y mi cuerpo está diciendo. Pasa rico soltera. Huele a verano aquí. ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo. Y mi cuerpo está diciendo. Huele a verano aquí. Y eso es para usarlo. Sí, hoy algo me gano aquí. Ay. Ah, ah, ah.
Llupi virula, tro trompeta, pitosporums florits, pulmonàries, carolines cineràries, caputxina nana. Llupi virula, tro trompeta, pitosporums florits, pulmonàries, carolines cineràries, caputxina nana. Didalera, rododendrons, la vella xindis, bandirons, begònia de foc, magnolieres, muscar i raïm, lliris, camèlia, gladiol, bombolla, verònica...
I aquests són els primers compassos de Jardí vora el mar, perquè és un dels nous temes del nou disc de l'Aranà, la Salamandra. A més, el grup fa poques setmanes que ha estrenat el seu darrer videoclip, La Flor Vergonya, que forma part d'aquest nou disc. I per parlar-nos de tot això, de tots aquests temes, del nou treball, ens visiten les dues components d'aquest grup, l'Anna Sala i la Lara Magrinyà. Benvingudes.
Bon dia, Maria.
Esclar, a mi el que em va sorprendre quan vaig investigar una mica més és la combinació de pop electrònic i Mercè Rodoreda. Vull dir, com neix aquesta combinació? Perquè tot això forma part una mica de la recepta del vostre nou disc.
Sí. Doncs sí, realment ha sigut una recepta de receptes, perquè fins i tot, o sigui, això que has dit, no, del pop electrònic, també ha sigut per nosaltres arribar a un estil molt nostre, perquè, clar, la formació que nosaltres hem tingut com a música és de música clàssica. Llavors, clar, quan vam acabar la carrera, no, i vam decidir que volíem dedicar-nos a fer això, a fer cançons, doncs, clar, de cop i volta, doncs, tens a davant teu una quantitat de decisions que estan molt lluny, no, de lo que era la teva pràctica habitual, que era, doncs, estar tot el dia tocant el piano 8 hores, no? I vam haver de pensar molt com què volíem fer, o sigui, si volíem fer textos que fossin nostres o si no. Al final, òbviament, vam decidir que no, que la proposta de Mercè Rodoreda era molt més interessant a nivell de lletres. I també tot això del pop electrònic, doncs, ha vingut perquè volíem que tingués tota una sonoritat actual, suposo, no? Trobar una mica també quin era el nostre estil, perquè al final fer música clàssica és intentar buscar sempre una perfecció sobre, pues, un treball que ha fet una altra persona, no? I això era molt diferent. I bueno, una mica, pues, vam començar també a formar-nos amb el taller de músics.
Bueno, l'estil no... O sigui, per res l'hem buscat de dir anem a fer pop electrònic, sinó que ens ha sortit, jo crec que una manera, una barreja d'estils que no sabíem gaire com definir, i al final, quan vam treure el disc, vam decidir posar-li aquesta etiqueta, però és realment una cosa que ens costa bastant de dir quin és el nostre estil.
Sí, de fet vam preguntar molt a molta gent, tu què diries que és això que hem fet? Perquè és que no sabíem quin ròtol posar-li, no?
També aquesta mania de classificar-ho tot en una cosa en concret, però vull dir, per exemple, amb aquesta cançó que hem escoltat de Jardí vora el mar, sí, és pop electrònic, però té ritmes molt, molt interessants. Esclar, ha estat complicat desfer-se una mica, no, d'aquestes regles tan, podríem dir, quadrades normalment que hi ha dins la música clàssica, i explorar altres sonoritats, no? Explicàveu que estàveu intentant no buscar aquest estil que representi el treball que feu.
Ha estat, per mi, té dues vessants. Per una banda, complicadíssim, perquè clar, la disciplina que et dona la música clàssica et porta també una manera de pensar, el que dius tu, no? Molt rígida, en el que hi ha clarament un camí correcte i un camí que no està tan bé o que s'ha de millorar, i això a l'hora d'investigar coses noves, de provar, de ser atrevit, doncs jo penso que en molts casos és un fre.
Ets reticent, no? A creure que tu t'inventaràs una cosa que pugui ser escoltable.
Hi ha molt de judici.
Sí.
I per l'altra banda, és veritat que també et dona una base amb unes sonoritats i sobretot això, uns coneixements harmònics, rítmics, melòdics que clar, després et permeten jugar amb unes fitxes d'un joc que són supervariades i molt riques. Llavors també té una part que és boníssima, clar.
Sí, atrevir-te una mica a dir, vale, jo tinc aquestes eines i ara, pues, he de construir una mica la meva pròpia llibertat a l'hora de triar què agafo d'aquí i que pues, he de directament opiar o no fer-li cas.
Perquè, a més, vull dir, parlàveu d'atrevir-vos i crec que és important atrevir-se amb una autora com és Mercè Rodoreda, perquè estem parlant d'un títol com Jardí vora el mar, però a més hi ha altres cançons, hi ha altres fragments del disc que hi fan referència. Esclar, com ho abordeu això? Perquè com sorgeix la idea i per què us decidiu, no, agafar com a base una figura tan important per la literatura catalana?
La idea O sigui, bàsicament vam pensar que si escrivíem una lletra podria ser catastròfic. Això és el que va passar en un primer moment. Vam dir, vale, per fer música estem com molt preparades i hem estudiat molt, però per fer lletres, ostres, ara tot el que pugui dir no serà suficient, no? Que també va lligat amb això d'estudiar música clàssica, que et fa tenir aquest judici tota l'estona.
Bueno, també podem dir que el que ens ha quedat és aquest perfeccionisme, no? Li podem donar una connotació positiva, sí, a aquesta característica.
Sí, però llavors vam començar a buscar textos d'autors catalans i quan vam topar amb els contes de Rodoreda, que és...
Bueno, perdó, primer, clar, el més lògic era buscar poesia, no?, per musicar-la, perquè en principi és el que és més habitual i més senzill, no?, perquè llavors ja tens una mètrica feta, una rima, no?, I clar, quan vam arribar els poemes de Mercè Rodoreda i ens van agradar molt, però clar, pensàvem... O sigui, allà vam tenir com un flash, no?, de dir, ostres, i els contes de Mercè Rodoreda, que són una passada, i els vam tornar a agafar. I bueno, i allà és quan vam veure que aquí teníem, doncs, l'oportunitat de dir, vale, tenim una autora superimportant, amb la que ens identifiquem perfectament amb la manera d'escriure els temes que proposa, els contes també ens donàvem com aquesta part, aquesta possibilitat creativa, no?, d'haver-los d'arranjar perquè funcionessin com a cançons.
I també hi havia un factor local, que és que la Rodoreda va morir a Romanyà, que quedava molt a prop de Sant Feliu, que és on vivim, i clar, això també va ser significatiu.
Sí, sí.
Per tant, és important, no?, aquesta connexió.
És important, i el que deies tu, de que hi havia un punt de por al principi, de dir la gent que ha llegit molt a Rodoreda, que li agrada molt la Rodoreda, ara estem aquí agafant, li estem posant un bombo i un baix i a veure què els hi sembla, i a veure què... Vull dir que tampoc ens volíem centrar en això, però sí que va ser un punt de risc afegit, diguéssim.
I, és clar, heu publicat treball al maig, entenc que l'estiu heu estat fent una mica de visita, gira, concerts, o heu quedat més tranquil·les, però no ho sé si amb aquest nou treball us podrem veure properament per aquí a l'Empordà o a fora.
Sí, nosaltres tenim sort que el nostre concert és de tot l'any, o sigui, no és un concert que es mogui especialment més a l'estiu que a la tardor, al contrari, perquè funciona en qualsevol moment, i per tant sí que tenim unes dates per aquí a la província de Girona que jo crec que són interessants i que si algú vol venir doncs estarem encantades. La primera és a Girona, al Foment, un lloc que ens fa moltíssima il·lusió, un lloc molt petit però que ens han tractat superbé des del principi, i que farem el concert el dia 30 de novembre. I després, a prop, també el 15 de febrer, toquem a l'ermita de Sant Amans, a Sant Feliu, que aquest també ens fa moltíssima il·lusió perquè vivim allà, organitza Mascanada 6, i també esperem a veure l'ermita plena.
Però a més, abans de començar l'entrevista, no?, em comentàveu aquest projecte que teniu entre mans amb la Fira Mediterrània. No sé si me'n podeu fer 5 cèntims més.
Sí, tant.
Si no, sorgirà alguna cosa nova a part d'aquest nou disc.
Sí, sí, o sigui, aquest nou disc bueno, és un projecte que ha estat seleccionat per la Fira de Música Tradicional de Manresa.
Ara parlem d'un altre disc, parlem del segon disc.
Sí, sí, és el
Mira,
segon disc.
Acabeu de treure el primer i ja cap al segon.
Sí, sí, ja estem.
Bueno, és que això és així, eh? Realment, quan coexisteixen, o sigui, quan tu estàs ensenyant i estàs fent gira d'un projecte, clar, per sota ja estàs preparant el següent. No pots estar, diguem-ne, no pots parar mai. Bueno, almenys és el que...
Sí, dèiem que el primer disc té molta relació amb l'Empordà, tant per Rodoreda com per on l'hem gravat, que en aquest sentit doncs jo soc de Sant Feliu, però ara el segon disc té molta relació amb d'on ve la Lara, i ella mateixa ho explicarà.
Sí, bueno, és aquesta connexió Empordà-Eivissa, per tant, per aquells qui no ho sàpiguen, vull dir, és aquesta connexió molt interessant que comentàvem al principi, vull dir, a mi em sorprèn aquest treball conjunt que feu entre totes dues i per combinar aquests elements, no?, que ens uneixen però també que ens diferencien una mica.
Totalment, sí, sí, sí. I bé, sí, amb el primer disc hi havia com aquest escenari així més de Catalunya, no?, de les connexions així amb l'Empordà, doncs ara ens anirem una mica més cap a la Mevilla. I ens volem endinsar en fer un disc que tracti la tradició del, bueno, de la cançó d'Eivissa i Formentera en sentit ampli, però també amb una cosa que és molt específica d'aquestes, de les Illes Pitiüses, que és el cant redoblat, que és una manera de cantar que avui dia està... Bueno, la veritat és que, o sigui, ja passen dues coses, que hi ha molt poca gent que ho faci. De fet, la gent que queda, que ha viscut aquesta, o sigui, aquesta tradició oral de manera propera, és gent molt gran, i clar, i d'alguna manera s'ha quedat com... podem dir, semblaria que no està, que està passada de moda, perquè no es promociona a la pròpia illa, ja no et dic a nivell pues això, a la resta de...
No estem parlant de que hi ha una mica de crisi d'identitat i també una mica de crisi amb el tema de llengües aquí a nivell espanyol, vull dir, entenc que passa aquí a Catalunya, que és el cas que tenim més a prop, almenys nosaltres, però a més entenc que a ses illes deu estar passant el mateix.
Sí,
i clar, i a l'illa d'Eivissa, a més és molt... O sigui, també hi ha com aquest fenomen de que és una illa famosa, saps? Llavors, és famosa no per aquesta part més identitària, sinó perquè, pues, bueno, com tot el moviment aquest que hi ha hagut dels hippies, la cultura aquesta del club, que a mi tot això em sembla interessantíssim, perquè ho és una cosa que, ostres, ha passat allà i jo, pues, he viscut allà, he nascut allà, i ha coexistit això, i en canvi la part aquesta més tradicional potser és curiós, perquè estem parlant potser d'estrats socials que no s'acaben mai de veure entre ells, saps? El que fa tradició, vall pagès i bueno, és que la cançó directament és que ni es fa públicament gairebé. Pues són els que segueixen això, i després hi ha, pues, l'altra illa, no? O sigui, són com si fossin dos mons que no s'acaben de mirar i estan compartint un tros de terra tan petit, no? És, bueno, a mi em fascina bastant aquest fenomen. I bé, doncs aquesta és la línia de, diguem, d'investigació, vale, que volem agafar per poder crear un disc, el nostre segon disc, que tindrà d'aquesta essència més nostra, no? Que si és que es pot parlar d'això. Vull dir que no reproduirem les cançons tradicionals tal qual, sinó que volem agafar, revisar i reconvertir, no? Algunes, bueno, reconvertir. Sense que soni pretensiós, eh? És el material de creació amb el que farem el segon disc.
Doncs estarem ben pendents d'aquest nou disc que podrem sentir properament, i ho seguirem molt a prop. Ara a mi m'agradaria acabar l'entrevista escoltant una mica del tema Flor Negra de l'Aranya.
Molt bé. Gràcies, Maria.
Les més quietes, les més mortes. No la deixis fugir si aquesta pena se n'anés. Tornaries a no ser ningú.
I quan falta exactament un minut per 9:15, comencem el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè hem de destacar que els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la policia local de la Bisbal, han detingut dos homes de 32 i 33 anys per presumptes delictes de tràfic de drogues. Les detencions es van fer el passat 13 de novembre després d'una investigació que va començar al juliol, que va revelar l'existència de diversos punts de venda de marihuana i haixix en dos domicilis ocupats del municipi. Carla.
Els investigadors van determinar que els dos sospitosos, dos germans, utilitzaven aquests habitatges per emmagatzemar i distribuir substàncies estupefaents. La venda es feia al detall, tant als portals dels edificis com a la via pública. Segons les indagacions policials, també van arribar a vendre droga a menors d'edat, un fet que creuja la seva situació judicial. L'operatiu, que va comptar amb la participació d'agents d'investigació, Seguretat Ciutadana, l'Àrea Regional de Recursos Operatius i la Unitat Canina de Girona, va permetre fer dues entrades i escorcoll. Valls. Al primer habitatge, els agents van trobar més de 5 kg de marihuana distribuïts en bosses grans i 327 bossetes segellades, així com 32 plaques de haixís amb un pes total de més de 3 kg. També es van confiscar 3.075 euros en efectiu, presumptament provinents de la venda de drogues. En el segon domicili, situat també a la Bisbal, els agents van trobar 1.260 euros en efectiu, etiquetes per a bosses i estris per manipular i embolcallar droga, cosa que reforça la hipòtesi d'una activitat de tràfic organitzada. En total es calcula que el valor de la droga confiscada al mercat il·lícit és de més de 50.000 euros. Els dos detinguts, que acumulen antecedents per delictes similars, van passar a disposició del jutjat d'instrucció de la Bisbal. Tot i aquestes detencions, la investigació segueix activa i no es descarten més arrestos en els pròxims dies.
Doncs veurem com evoluciona, però hem de canviar de tema perquè ha començat el procés participatiu per redactar l'agenda estratègica 2040 de Palafrugell. A partir de demà, la ciutadania hi podrà dir la seva sobre aspectes com la mobilitat, el turisme, l'urbanisme, l'habitatge, la cultura i altres aspectes del dia a dia del municipi. Ho haurà de fer a través del portal decidim.palafrugell.cat i estarà obert a persones, entitats i representants de tots els nuclis urbans per conèixer les primeres aportacions i visions personals del futur. Ferran.
L'agenda estratègica es redactarà a partir de la participació ciutadana i política i amb el suport d'empreses especialitzades. Segons l'Ajuntament, d'aquesta manera es garantirà el rigor tècnic, que sigui independent i no hi hagi interessos polítics. El govern també assegura que busca el màxim consens entre totes les forces polítiques i que les línies de futur puguin continuar en els pròxims mandats. El nou document té com a objectiu alinear Palafrugell amb els reptes i polítiques globals. Això inclou la lluita contra el canvi climàtic, la transformació del model econòmic o la reducció de les desigualtats. El consistori assegura que això facilitarà l'accés a fons europeus i altres ajudes supramunicipals per finançar altres projectes estratègics. Un cop acabi la fase participativa, les aportacions es combinaran amb l'anàlisi tècnica per redactar el document que l'Ajuntament preveu presentar l'any vinent. El procés es durà a terme per fases i implicarà diferents agents socials.
I encetem la plana de successos perquè ha mort Quimeta Serra, ceramista i pintora de Sant Feliu de Guíxols, als 96 anys. Serra va néixer al municipi Baix Empordanès el 29 de juliol de 1928 i no va ser fins al 1973 que va començar la seva formació a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà. A partir d'aquí va començar a desenvolupar i ampliar les seves tècniques artístiques fins a establir un taller propi al seu domicili, que compartia amb Pere Albertí, l'últim alcalde predemocràtic de Sant Feliu, entre el 1973 i el 1979. Tot i que la seva vocació artística va arribar de manera tardana, Serra va presentar la seva primera exposició l'any 1976 a Begur. A partir d'aquell moment va destacar per la combinació de materials com teles i ceràmica i va ampliar el seu treball amb escultures i porcellanes. En el camp de la pintura va excel·lir especialment en tècniques com l'oli i l'aquarela. Segons ha recollit el Punt Avui, el llegat artístic de Serra es troba actualment dividit. L'any 2016 va donar 141 peces a la Cambra de Comerç de Sant Feliu amb el compromís de dedicar-li un espai expositiu i posteriorment el 2021 va cedir una segona donació de 121 peces, incloent-hi ceràmiques i pintures al consistori Ganxó. No obstant això, la reunificació d'aquest llegat es troba encara pendent de resolució judicial. Ja el 2015 el ple municipal de Sant Feliu va reconèixer la seva trajectòria artística atorgant-li la distinció de filla predilecta del municipi. La seva obra ha estat exposada a nivell internacional formant part de col·leccions privades a països com França, Suïssa, Suècia, Bèlgica, Alemanya, Itàlia, els Estats Units, Canadà i fins i tot a l'Aràbia Saudita i Austràlia. Encara aquest febrer passat, Serra repassava la seva trajectòria mentre treballava en noves creacions en una entrevista amb Ràdio Sant Feliu. L'alcalde del municipi, Carles Motes, decretarà aquest dilluns dia de dol oficial a memòria d'aquest artista. La cerimònia d'enterrament es farà el dilluns a les 10 del matí al monestir de la ciutat i des d'aquí donem el pes als familiars i amics de la mateixa artista, de Quimeta Serra. Però hem de canviar de tema perquè hi ha hagut un petit canvi en el projecte del carril bici de Palamós per evitar la tala d'una filera d'arbres. Laura.
Després de protestes veïnals i una reunió amb SOS Costa Brava, l'Ajuntament de Palamós ha acordat desplaçar uns 30 centímetres al nou carril bici. L'entitat ecologista ha denunciat que es preveia una tala indiscriminada de més de 130 arbres al Passeig del Mar. Finalment, es podran conservar o trasplantar més exemplars d'arbrat vell. Guillem Lorente, des de la plataforma ecologista Salvem la Pineda d'en Gori, remarca que durant el procés participatiu es va parlar de talar arbres malalts, però no pas arbres vells, que també són sans.
Mira, estem davant de la posada en pràctica, de l'aterrissatge a la realitat, de lo que és una cosa feta per ordinador, que són els plànols. Creiem que els plànols no han tingut en compte la preservació de la vida d'arbres vells i han posat 200 arbres nous, que són joves, que no absorbeixen tant de CO2 com els arbres vells, i s'ha contemplat això, talar 133 arbres i posar-ne 200 de joves nous. És a dir, en aquest sentit està mal fet perquè no s'ha mirat per la preservació de la vida. Ara bé, ens trobem amb la realitat d'uns fets consumats, que ja són uns arbres que s'han talat, no hi podem fer res, però hem pogut parlar amb l'Ajuntament, afortunadament, i estan, sembla ser, disposats a preservar el màxim possible d'arbres i a trasplantar-ne els que destorbin la calçada. Estan disposats a fer aquestes petites modificacions per preservar el màxim d'arbres a partir d'aquí. En aquest sentit, volem demanar el compromís de que això es produeixi, de que efectivament així sigui, i tindrem una reunió amb els tècnics i amb l'Ajuntament per intentar fer això, intentar dibuixar, canviar el dibuix del carril bici, canviar una mica el dibuix de la calçada per fer aquesta preservació dels arbres.
I canviem de tema perquè aquests 26, 27, 28 i 29 de novembre Palamós es prepara per celebrar el tercer curs de meteorologia marina al Museu de la Pesca, una jornada que vol reflexionar sobre la climatologia i també la meteorologia marina. I per parlar-nos d'aquestes jornades i de les veus que hi podrem trobar, ens va visitar el supermatí el tècnic del Museu de la Pesca, Raül Mata. Entre els ponents hi figuren Marta Masdeu, oceanògrafa especialitzada en meteorologia, Joan Puig de Fàbregas, científic, que dissenya instruments per mesurar dades submarines, Mar Pla, tècnica de l'Agència Catalana de Meteorologia, i també Josep Pasqual de l'Estartit, conegut per la seva tasca d'observació meteorològica. Carla.
Les sessions se centren en la influència dels oceans en el clima global. Raül Mata destaca com l'increment de la temperatura mitjana del mar està provocant una major intensitat i freqüència de fenòmens meteorològics extrems, com les recents gotes fredes que han causat inundacions al País Valencià i al sud de Catalunya. Segons Mata, aquests canvis no només alteren les condicions climàtiques, sinó que també tenen un impacte directe en la biodiversitat marina, amb la desaparició d'espècies autòctones i l'arribada d'altres de noves.
Sí, ara no entrarem, perquè hi ha altres temes com és l'orografia, la construcció descontrolada, que n'han fet tot plegat, però sí que és cert, i molt fàcil és que si la temperatura de l'aigua a mar és més elevada, l'evaporació de l'aigua és molt més elevada, l'atmosfera hi ha molta més més humitat que un cop es condensa perquè es troba una massa d'aire fred i llavors es precipita i fot aquesta quantitat de litres per metre quadrat en molt poc temps. I això, inundacions n'hi ha hagut sempre, però ara justament els meteoròlegs i els observadors del temps han estat dient que cada vegada els episodis són de molta més pluja.
Un dels punts més interessants de la jornada és la relació entre les condicions climàtiques marines i les tendències globals. Els oceans, que actuen com a reguladors tèrmics al planeta, estan cada cop més afectats per l'escalfament global. Això altera les corrents oceàniques responsables de regular el clima en diferents regions del món i pot desencadenar fenòmens com ciclons o monzons.
Permeteu-me dir-vos que aquesta és la tercera edició, ja en portem dos, així que va ser una mica el temari, i tots aquests especialistes ens van posant casos, i trobem que l'augment de la temperatura de l'aigua està canviant climes a nivell planetari, perquè al fons els mars estan interconnectats i les corrents que acaben sortint de l'Atlàntic Nord ens acabaran passant per tot el continent.
El curs ofereix una combinació de sessions teòriques i pràctiques. A més de la ponència, els participants tindran l'oportunitat de fer activitats pràctiques al moll, on utilitzaran aparells per mesurar paràmetres com la salinitat i la temperatura de l'aigua. Aquesta experiència permet als assistents aplicar els coneixements adquirits i comprendre millor les dades meteorològiques.
I encetem la plana cultural perquè Figaflowers és la primera confirmació per al Festival Ítaca Sant Joan del proper any, del 2025, Laura.
El duet, format per Xavier Cartanyà i Pep Velasco, pujarà per primer cop a l'escenari del festival, a la platja de l'Estartit. Figaflowers manté un estil característic i mestís. És la barreja de reggaeton, trap i pop que ens ha regalat temes com ara La Marina està morena, Mossego o Diable. Aquests èxits formaran part de la gira de presentació del seu nou àlbum, La Calçotada. L'edició del festival d'enguany s'allarga 3 nits més, amb concerts durant el 20, 21 i 23 de juny. Ja s'han esgotat les 500 entrades anticipades. L'any passat, Ítaca va reunir al voltant de 28.000 persones i les entrades es van exaurir per 5 dels 6 concerts programats, repartits entre diverses localitats empordaneses. L'esdeveniment inclou artistes tant locals com estatals i una gran varietat de gèneres musicals, mantenint-se fidel al seu lema, Ítaca, cultura i acció. El cartell complet s'anirà descobrint progressivament.
I canviem de tema perquè els gegants de Palafrugell amb Pitu i la Lluna seran restaurats aviat aprofitant el retorn de la colla gegantera. La regidora de Cultura, Festes i Grans Esdeveniments del municipi, Andrea Albizua, explica a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell que cal arreglar-los perquè estiguin a punt per quan comenci l'activitat de l'entitat l'any vinent. Actuaran tant a Palafrugell com a fora, Ferran.
Albizua comenta que ara faran una petita restauració als gegants.
Petita restauració perquè volen feina, però netejar els vestits, els hi arreglarem els cabells, la Lluna té la cua i algun dit trencat i se li restaurarà bé. Els farem una posada a punt perquè puguin començar a sortir el 2025, doncs, pel poble i perquè tenen moltes activitats que volen fer fora de Palafrugell, també.
La restauració començarà un cop celebrat l'acte de la Festa Petita Can Genís i el cinquantenari dels gegants de Palamós el 17 de novembre. Els gegants originals van construir-se l'any 1986 i els va fer l'artista Josep Puig, inicialment amb els noms de Baldir i Sirena. El 1996 es van refer el taller Ventura i Hoste de Navata i batejar durant la Festa Major amb els noms de Pitu i Lluna després d'una consulta popular. Els padrins són la princesa Persa, geganta de la Bisbal, i el gegant Pere II, el gran de Palamós.
I Badosa cau davant Soitec i Espanya s'acomiada de la Billie Jean King Cup. La dotzena del Women's Tennis Association ha quedat superada per Soitec, campionat del Roland Garros en 4 ocasions i també guanyadora de 5 títols de Grand Slam, incloent-hi l'Open dels Estats Units de l'any 2022. Amb aquesta derrota, Espanya queda eliminada de la competició. Prèviament, Sarasou Rivas havia perdut un ajustat primer partit contra Magdalinet en un enfrontament maratonià de 3 hores i 50 minuts que va tancar amb un marcador de 7 a 6, 2 a 6 i 5 a 4 a favor de la jugadora polonesa. Amb aquesta victòria, Polònia s'enfrontarà a la República Txeca en els quarts de final. La dotzena del Women's Tennis Association, el Paula Badosa, ha quedat superada per Swiatek, la campiona, com comentàvem, del Roland Garros en 4 ocasions i guanyadora de 5 títols de Grand Slam, incloent-hi aquest Open dels Estats Units el 2022. La polonesa va dominar el primer set, trencant el servei de la catalana en el setè joc. Malgrat això, Badosa va mostrar una gran resistència en el segon set, aixecant 2 breaks en contra i guanyant el tiebreak amb cops profuns i precisos. En el tercer i definitiu set, la catalana no va poder mantenir el mateix ritme. Swiatek va trencar el servei de Badosa en els seus 3 primers torns i tot i un break de favor de la jugadora espanyola, en el segon joc Badosa no va aconseguir remuntar. Segons explicava el Punt Avui, el partit es va haver d'interrompre breument quan els serveis mèdics van haver d'atendre una espectadora. La represa de Swiatek va guanyar el servei en blanc i va segellar la victòria en la tercera pilota del partit. Amb aquesta derrota, com dèiem, Espanya queda fora de la Billie Jean King Cup, mentre que Polònia continua el seu camí en la competició. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Fa Dies de Detallets i Chiara Oliver.
Què esperar per ajuntar-me a Nord amb Barcelona.
Quan tardarà en arribar l'estiu que tant ens dona?
Tens la galeria cremada de tant a veure fotos nostres.
Visca d'una via trucada i no ho puc aguantar.
Fa dies que et penso, ja fa dies que estem separats. Segur que estic tu tan lluny, quan tornaré a estar al teu costat.
Fa dies que et penso, ja fa dies que em dones pel cap. Només tinc ulls per tu i papallones d'enamorat. Perquè saps que fa dies, ja fa masses dies, fa dies que estic esperant.
Perquè saps que fa dies, fa dies, fa dies, fa dies, fa dies m'estic planejant.
I jo t'ho recordo, fem-me petons a sota l'aigua.
I deies que sempre i per sempre aquella cançó jo recordava.
I jo et deia Kiki, do you love me? No m'oblidis, sempre tornaré per tu.
I jo, baby, no te preocupis, jo t'esperes d'ahir on fa dies que et penso. Ja fa dies que estàs separat, segur estic tu tan lluny, quan tornaré. Agafar un nòvio cap a casa, tu tot sol.
Ja l'estic fred, sé que queda poc. Porto comptant dies des de l'últim cop.
No puc evitar, se m'ha l'acostum enamorar-me cada estiu d'un català com tu.
Ei, pujo per Sant Joan, caem a l'imperi com cada any. Perquè saps que fa dies, ja fa masses dies, fa dies que estic esperant.
Perquè saps que fa dies, fa dies, fa dies, fa dies, fa dies m'estic planejant.
La Kiki,
the Sayet,
de Mataró a Menorca. Kiki, do you love me? No et preocupis.
I com cada dilluns, tenim la visita de Martí Seguer, que ens explicarà una mica més de coses sobre tecnologia i IoT. Bon dia, Martí.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant dels nous termes de servei de X que han causat força polèmica. Hi ha molta gent molt revolucionada.
Molt.
Ahir crec que vaig veure fins i tot una tertúlia a la ràdio parlant de si s'ha de deixar o no s'ha de deixar X.
Sí, i t'explico una mica els motius, perquè, clar, X, Twitter, l'antic Twitter, aplica uns nous termes al servei que han generat molt de debat. I aquests canvis permeten utilitzar els missatges, fotos i vídeos dels usuaris, de tots els usuaris, per entrenar Grok, que és la intel·ligència artificial de la plataforma.
Mm.
El més preocupant és que aquesta configuració s'aplica per defecte i els usuaris, és dir, ja està aplicada, si tu no has fet res, ja estàs donant aquestes dades gratuïtament, i els usuaris no han de fer cap consentiment, no han de fer cap consentiment explícit, simplement se'ls notifica i ja està, i sense haver de fer un ok. I tot i que existeix una opció per evitar que X utilitzi aquestes dades, els experts adverteixen que és poc pràctica, cal navegar per moltes capes de configuració per desactivar-ne l'ús, i tot i així no fa pinta que ho deixin d'utilitzar aquestes dades.
Vaja.
Els usuaris de la Unió Europea tenen una protecció addicional gràcies al Reglament General de Protecció de Dades. Aquest marc legal exigeix un consentiment explícit, però jo no l'he donat i no sé, jo no ho he vist per enlloc. I no sé. Jo crec que...
Jo no he donat cap consentiment enlloc tampoc. I mira que...
Aviat en sortirà, suposo, la pantalla.
Suposo que sí, perquè és que si no... Però clar...
Altres llocs del món, almenys, ja els estan...
Però suposo que, en principi, t'ho han de demanar abans de fer-ho servir.
Haurien.
Tècnicament, perquè aquí a la Unió Europea, en tema de protecció de dades, estem una mica més previnguts.
Suposo que per això encara no ho hem vist.
A veure.
És molt recent.
Uh-huh.
I, de fet, mitjans com The Guardian i La Vanguardia han pres la decisió d'abandonar aquesta plataforma. citant preocupacions de privacitat, precisament, i de tot això. La solució més senzilla, doncs, si no volem que ens agafin les dades, és esborrar el compte.
Vaja.
Doncs... És molt radical, però és així.
Jo no descarto plantejar-me en algun moment, perquè ja em ronda la idea al cap i m'acabes de dir això i crec que la idea acaba d'agafar més força.
I arrel d'això també han sorgit alternatives com Blue Sky, creada per el cofundador de Twitter, en Jack Dorsey, amb la que busca donar més poder als usuaris sobre com gestionen les seves dades i l'experiència en línia. A diferència de Twitter, ara X, Blue Sky permet triar entre diversos proveïdors de serveis i personalitzar els algoritmes i determinar el contingut que es veu, oferint així una plataforma més oberta i menys controlada.
He de dir que els algoritmes tenen un gran impacte a X, perquè últimament veig contingut de persones que jo no segueixo,
sí,
i que tampoc són gaire afins a les idees que jo tinc.
Clar, clar.
Parlem, per exemple, de moltes publicacions de gent d'extrema dreta, vull dir...
Sí. Bueno, o a Elon Musk, jo el vaig arribar a bloquejar...
Sí.
I torna a sortir, em torna a aparèixer, i dius, a veure, un moment... No el vull veure.
M'agradaria fer la neteja que té ell pensada fer en els diversos departaments dels Estats Units, però potser aniria més ràpid eliminant el compte directament.
Sí,
però,
clar, és la solució dràstica, però...
Sí, sí, no? Però... Bueno, ja veurem com acaba evolucionant.
Sí.
Però seguim amb una altra notícia que preocupa molt, i és l'augment de robatori als perfils a les xarxes socials.
Sí.
Tema preocupant.
Sí, sí, certament els robatoris dels perfils s'ha convertit en un problema i la Fiscalia de Barcelona ha rebut 324 denúncies aquest any, un increment del 40% respecte al 2022. Aquestes situacions es donen sobretot en plataformes com WhatsApp i Instagram, on els ciberdelinqüents segresten comptes per estafar els seguidors amb falses inversions, especialment en criptomonedes. El més greu és que el robatori de perfils no es considera un delicte si no es comet cap acció fraudulenta amb aquesta identitat robada. I això dificulta molt perseguir els autors i moltes víctimes es queden sense cap mena de solució legal. Els experts en ciberseguretat recomanen, doncs, activar la doble autenticació a totes les xarxes socials, i aquesta mesura afegeix aquesta capa de seguretat que, ja que combina la contrasenya amb un codi que s'envia al moment al nostre mòbil, doncs fa que sigui més segur.
Sí.
Sí, sí. A més, cal tenir precaució amb el que enviem per missatgeria instantània. Compartir DNI, targetes o altres dades personals pot ser perillós si després ens roben el compte, ja que aquestes informacions són altament valorades al mercat negre. I el consell clau per protegir-nos, doncs, com us dic, no compartir contrasenyes, activar sempre la doble autenticació i desconfiar de peticions de diners o de links estranys que ens portin a converses o a grups, coses que veiem tèrboles.
És que avui escoltava, és inevitable, escoltava la ràdio, justament parlaven d'això, d'un cas d'una noia que li van enviar un missatge, un SMS, amb un enllaç des del seu banc. L'enllaç era molt convincent, no,
sí,
era d'aquells que dius sospites.
Ho són, sí, sí.
Un enllaç molt convincent i li han estafat 10.000 euros del compte bancari. Imagina't. I no li donen solució. Vull dir, compte.
Sí, sí, sí.
Si seguim mesures de seguretat, anirem bastant millor.
I clar, si algun dels seus familiars li han robat el WhatsApp, pot ser que li hagi arribat d'algú conegut. Compte amb això. Compte amb això.
Canviem de tema perquè parlem del Barcelona Supercomputing Center, que ha llançat el projecte SUSI, un model per detectar imatges generades per intel·ligència artificial. Això molt important després de la dana de València, perquè
sí,
hi ha hagut casos en què
hi havia imatges
falses, sí, que preocupa també una mica.
Doncs sí, SUSI és una nova eina desenvolupada per el Barcelona Supercomputing Center per identificar imatges sintètiques o amb intel·ligència artificial. Aquesta tecnologia arriba en un moment crucial, ja que la proliferació de continguts generats per la IA està complicant la detecció de la desinformació.
Com comentava, sí, sí.
Sí, sí, el model SUSI s'ha entrenat amb unes 12.000 imatges i utilitza tècniques avançades per detectar artefactes característics de les imatges generades per la IA, com imperfeccions en la resolució, saturacions de colors exagerades, i tot i que Susi no és un detector molt potent en el mercat, es troba entre els 5 millors models actuals, i l'objectiu no és ser el millor, sinó proporcionar una eina robusta i accessible per tota la comunitat científica i industrial. Un aspecte interessant és que l'equip ha publicat guies per ajudar altres investigadors a desenvolupar detectors més avançats, i també ha creat un minijoc on els usuaris poden competir amb el model per veure qui encerta més imatges falses. Tot plegat, una mostra de col·laboració entre el que pot contribuir a combatre la desinformació, no? De manera efectiva.
Em fa gràcia perquè crec que intentarem competir a veure si trobem més imatges generades per IA que
és
el detector.
És un joc per veure ja fins a quin punt ens poden arribar a confondre, no?
Sí, no. Però estic sorpresa perquè normalment aquestes coses que descobreixen no la solen compartir, no? La investigació que han fet, i està molt bé que no vulguin ser els millors, que a més comparteixin el projecte.
Exacte.
Perquè al final aquestes coses ens beneficien a tots a nivell social. Sí. Per ser una societat més informada i al final més lliure.
Sí, és així.
Per tant,
així.
Molt bé. Però ei, mirem a l'espai, eh?
Mirem a l'espai. Feia dies que no en parlava.
M'agraden aquestes notícies mirant a l'espai, perquè SpaceX es prepara per al 6è llançament de la seva nau Starship, i aquest cop aquí tenim més confiança, perquè el que no havia de funcionar en el seu moment i va acabar funcionant, aquells braços metàl·lics que havien de capturar...
Això ja funciona.
Això és... Bueno, jo tinc més confiança ara.
Bueno, doncs mira... Ja precisament com que en tenim més confiança, per això avui en parlem extensament, i és que ja fa dies que en parlàvem, i ja està a punt de realitzar un nou vol, l'Starship, que promet ser un dels més interessants fins ara. Aquest 6è llançament inclou diverses novetats, com el primer reencès del motor en ple vol, per tant, poden apagar el motor i tornar-lo a engegar, que fins ara no ho podien fer, i també hi ha un escut tèrmic reduït per testar noves tecnologies. Per tant, aquella flama que veiem que baixava tot encès, el coet baixava tot encès, suposo que li han fet com un escut per evitar.
Les imatges, vull dir...
Sí, baixa com un ferro encès.
És que...
Sí.
Recomanar buscar les imatges de l'últim aterratge de l'Starship amb tot allò,
sí.
I perquè, la veritat... Jo ara tinc més confiança. Potser en xarxes socials no tant, però a l'espai, mira.
Sí, no? Doncs mira, el vol està programat per avui.
Oh?
Ara no sé, amb el canvi horari, ara no sé si ha sigut o si serà. Ara m'agafes una mica...
Clar, perquè som dilluns, però els Estats Units van com després que nosaltres...
Sí, no?
Sí.
Doncs serà d'aquí unes hores. I el que pretén és posar a prova la resistència de la nau durant aquesta reentrada a l'atmosfera, una maniobra que continua sent un repte per la companyia. L'objectiu és millorar les capacitats de control del vehicle en les fases finals de descens, una part crucial per aconseguir un futur aterratge més controlat. I tot i que encara queda camí per recórrer, la Starship està considerada clau per als plans de colonització lunar i marciana de SpaceX. Aquest llançament serà retransmetat en directe i serà interessant veure com responen aquestes noves modificacions sobre aquestes condicions extremes.
Nosaltres el mirarem, perquè jo estic intrigada, com a mínim intrigada, per veure com acaba, tenint en compte que el darrer experiment de SpaceX
va funcionar
bastant bé. Vull dir, aquí parlàvem de que seria una mica desastrós, sí. I
no li donàvem gaire esperança.
No. Per tant, aquest me l'agafo com una incògnita. Ja veurem a veure com evoluciona. Hem d'acabar la secció aquí, perquè la veritat que l'espai ens encanta. Moltíssimes gràcies, Martí, i com sempre ens tornem a trobar el proper dilluns.
Molt bé, fins dilluns que ve.
Que vagi bé. Adéu.
Dilluns començarà amb més núvols, sobretot al sud de la comarca. Al nord, durant el dia, hi haurà alguna ullada de sol i podrem tenir algun ruixat al llarg de la nit, però poqueta cosa en general. Les temperatures baixaran una miqueta i l'ambient serà més fresc. Dimarts, però, esperarem més estonetes de sol. I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Com sempre, us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí i us desitgem un molt bon inici de setmana. De moment, acabem el Supermatí aquí i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Adeu, que vagi molt bé!